Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena. L'atac alemany contra la Unió Soviètica en plena Segona Guerra Mundial, el juny de 1941, quan els nazis ja controlaven part de l'Europa Occidental, va alarmar molt el bàndol aliat. Roosevelt i Churchill es van veure obligats a auxiliar un dels seus enemics proverbials, Joseph Stalin, enviant equipament per a l'Exèrcit Roig mitjançant un seguit de convois marítims que van estendre la guerra a la zona de l'Àrtic. Els vaixells es movien en condicions climàtiques extremes, marcades pel gel i les tempestes que feien molt difícil maniobrar. A més, havien d'evitar ser detectats pels alemanys que els assetjaven des del mar i des de l'aire. Per ajudar Stalin amb l'enviament d'avions, tancs, armament, petroli i subministres d'aliments i matèries primeres com l'acer, Londres va decidir fer-ho per via marítima. De les tres rutes establertes, l'anomenada ruta àrtica va assumir una quarta part de lliuraments aliats a partir del 21 d'agost de l'any 41. Es tractava de creuar l'Atlàntic Nord i fondejar Islàndia abans de dirigir-se al destí final, als ports soviètics d'Arcàngel i Murmansk. Al centre d'aquests convois viatjaven les naus de càrrega i al seu voltant els vaixells militars que els feien d'escorta. Entre uns i altres podien arribar fàcilment a ser un centenar d'unitats. Com que es volia evitar la costa noruega on els alemanys hi tenien aeròdroms i molls al seu servei, es va fer necessari planejar rutes que passaven entre superfícies gelades. L'existència dels convois àrtics va reforçar la maquinària bèl·lica soviètica i això seria clau en moments com la batalla de Moscou. També és cert que alguns d'aquests convois, sobretot els primers mesos, van ser severament massacrats pels alemanys abans d'arribar a destí. Entre l'agost de 1941 i el maig del 45 es van organitzar 40 convois aliats amb destí a la Unió Soviètica i 36 convois de tornada. En total van lliurar a la Unió Soviètica 5.000 tancs i més de 7.000 avions. A partir de l'any 43, la possibilitat de detectar l'enemic mitjançant radars i les victòries aliades a les batalles del mar de Barents i del Cap del Nord van comprometre la flota de cuirassats i submarins alemanys. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, com va?
Avui parlem d'un, crec, dels esdeveniments claus de la Segona Guerra Mundial i al mateix temps un esdeveniment que ha quedat una mica tapat per tantes i tantes batalles terrestres que hi ha hagut o per les batalles marítimes del Pacífic, però que en canvi va ser absolutament determinant perquè aquestes batalles, sobretot les terrestres al continent europeu, acabessin a favor dels aliats.
Bueno, això és el propi testimoni que dona Churchill. Churchill ho diu ell mateix, és a dir, un dels tres grans dirigents d'aquell període, Roosevelt, Churchill i Stalin, amb el qual diu de que el van fer patir molt. Una de les coses que més el va fer patir amb aquesta guerra va ser els submarins a la guerra àrtica, ho diu ell. Perquè fins aquell moment, doncs, a l'inici d'aquest període, el domini era el domini alemany. Fins que, a poc, hi ha tota una sèrie d'avenços i tecnologia i espionatge, que no podrem parlar de tot perquè el tema és immensíssim, i que afecta a milions i milions de persones, i clar, nosaltres tenim l'estona que tenim per parlar, però sí que és veritat que és una guerra amb la qual l'objectiu fonamental és donar ajut a la Unió Soviètica perquè es pugui enfrontar amb l'exèrcit alemany. Aquest és l'objectiu fonamental. Aquest objectiu fonamental està, a més a més, diguem, basat en tres grans rutes, no? Una ruta que és la ruta del Pacífic, aquí serà important perquè el Japó i Rússia fins al final de la guerra no es declaren la guerra, la qual cosa és una cosa curiosa, però és un espai per arribar, però queda molt lluny dels fronts de guerra.
O sigui, portar aquests tancs i aquests avions desmuntats, portar-los a Vladivostok, no? A l'altra punta.
Em sembla que és una tercera part del total, una cosa així. Es fa, però no és la ruta més important. L'altra ruta és la ruta que diuen la ruta persa, la ruta, diguem, que travessaria tota l'Àsia, diguem, al sud del...
Clar, és que pensem que és la Unió Soviètica, no és Rússia. Agafa molts països que ara són independents, Turkmenistan, Uzbekistan, etcètera.
La qual cosa vol dir que has d'utilitzar les colònies que té Anglaterra, que pot passar per allí, les altres ha d'evitar, és a dir, no és fàcil. I la tercera ruta, que aquesta és gairebé un 25% de l'ajut total, molt important, és la ruta àrtica. Aquesta ruta àrtica, tres o quatre coses, també preparant-nos el programa, ho hem vist, no? Primer, condicions climàtiques que a vegades arriben als 60 graus sota zero. La qual cosa vol dir que els propis cargols, els propis submarins, els propis vaixells que han d'entrar en aquesta guerra, moltes vegades els han d'escalfar, han de treure les baixes temperatures per poder funcionar.
Perquè si no, però estan morts, les màquines estan mortes.
Sí. Però això són metalls, ara imaginem-nos les persones.
Sí, sí, clar.
Les persones amb les quals tenen problemes, com per exemple, un detall que en fi, que ho parlarem amb l'especialista que en sap més, però amb coses ben elementals. Vigila com t'apretis el nas. Perquè si t'apretes el nas, tots els pèls del nas, dels pelets aquests que fan de filtre, sí, dels mocs, etc., s'ha gelat. I pot ser que acabis en la cara plena de sang. Només per apretar-te el nas, tot congelat. Les celles, el cabell, és a dir, totes aquestes característiques. A més, amb un altre afegit, no, però important tenir en compte, a l'estiu són 16 i 18 hores de llum, la qual cosa, l'enemic et veu.
Clar, o sigui, no és bo, tampoc.
I al revés, a l'hivern, gairebé no veus mai l'enemic. A més, tenint en compte que els submarins tenen un avançament extraordinari, els famosos U-boot alemanys són extraordinaris, però de cop i volta van avançant la tecnologia, com ara has dit, del radar,
clar.
Però apareix el radar perifèric, apareix un altre element, que és el sonar, és a dir, que vol dir localització dels sons a partir d'uns elements que llancen i retorna i es localitzen.
Una mena de micròfon
que és d'això. I després una cosa que és molt important. I a partir de la localització de les ordres que els alemanys feien a partir de la màquina Enigma, que per cert, aquí sí que podem posar una petita història catalana amb aquest Enigma, s'ha de dir. Part dels dos que ajudaran amb aquest centre de centenars de persones que hi ha a Anglaterra que investiguen aquesta màquina, un antecedent, diguem, d'un ordinador, Enigma, que els alemanys envien tots els seus missatges d'una forma o d'una altra per aquesta operació militar, que o l'altra o l'altra.
Una màquina de codificació i decodificació al mateix temps. Sí.
Exacte, aquesta màquina de codificació. Part d'aquests dos polonesos que van robar una part d'aquesta documentació van passar per Catalunya. O sigui, van fugir, eren dues persones d'origen jueu, van fugir per Catalunya, finalment van acabar a Anglaterra portant aquesta documentació. És un fet importantíssim de la Guerra Mundial, la Guerra Àrtica.
Qui ens acompanya avui és una persona que coneix molt bé el tema, a més, anava a dir, és un excel·lent divulgador, però més enllà és un dels més excel·lents divulgadors històrics que podem trobar actualment, és en Pere Cardona, creador d'una pàgina web d'història sobre la Segona Guerra Mundial molt recomanable i autor del llibre El Mundo en Guerra, entre altres, La Segunda Guerra Mundial contada per sus protagonistes. Hem tingut la sort de tenir-lo altres vegades aquí. Pere Cardona, benvingut un altre cop a l'Enguàrdia, contents de veure't un altre cop.
Moltíssimes gràcies, Enric, encantat d'estar amb vosaltres.
Espero.
Sí, home, però
seguirem cridant, llavors millor que estiguis content. Anem a parlar una mica d'aquest tema de la Guerra Àrtica. Era tan necessari enviar tant material a la Unió Soviètica? No? Sempre s'ha dit que, per exemple, gran part del fracàs nazi davant de la Unió Soviètica, temes climatològics, supèrbia a l'hora de plantejar el suport logístic que podria obtenir, etcètera. Per tant, en bona mesura, la derrota, la que acabaria sent derrota nazi davant dels russos o dels soviètics en general, es devia a aquests elements no estrictament soviètics. Era tan necessari?
Sí, era molt necessari, perquè de fet penseu que, clar, amb la caiguda de la Unió Soviètica, Hitler podia incorporar tota una sèrie de matèries, petroli, coure, tota una sèrie de matèries que ajudarien a enfortir la seva maquinària bèl·lica. I no només això, clar, la principal por que tenia tant Churchill com Roosevelt era que sí que hi ha Rússia, no pel fet ja tant de perdre la guerra, sinó que la guerra s'allargaria molt més en el temps, amb la qual ells, com a països, també haurien de destinar molt més recursos, recursos humans, però també recursos materials per tractar de contrarrestar, per tractar de recuperar la Unió Soviètica, no?
Sí, hi havia estudis del Pentàgon que parlava que la guerra es calculava, estudis de l'any 42-43, que podia acabar cap a l'any 47-48. Sí, aquesta era la idea.
Dos o tres anys més podria durar.
Aquesta era la idea inicial, pensant que la guanyaven els aliats, però 47-48 va acabar el 45, com sabem. Per tant, era necessari. De tota manera, en el mite de... O mite o no mite, en la realitat de la Unió Soviètica, per exemple, la batalla de Kursk, etc., tots són tancs de fabricació soviètica, és el T-34. No hi ha aquests tancs famosos, o els avions són els Ilyushin, vull dir, són avions estrictament soviètics. On estava el suport?
A més, també, penseu una cosa, si parlem dels tancs soviètics o dels tancs alemanys, els soviètics, per això, eren molt pràctics. Si un T-34, que aquella de seguida tenien recanvis, els tancs alemanys no. Els tancs alemanys, cada model de tanc tenia el seu recanvi precís, un recanvi que s'havia de fer arribar des de les fàbriques fins al front, amb el qual les baixes, doncs,
no recuperaven fàcilment.
Clar, penalitzaven més que una altra manera, no? I per una altra banda, també, clar, penseu que préstec i arrendament no només va donar material bèl·lic, que sí que és cert, que va portar avions, tancs, etcètera, sinó que va donar tota una altra sèrie de material que també va guarnir a l'exèrcit. Per exemple, un dels primers enviaments que es va fer van ser botes pels soldats. Un altre enviament que es van fer va ser centenars de quilòmetres de cable per poder mantindre les comunicacions entre el front.
En aquella època el cable era importantíssim.
El cable era importantíssim. I a banda de tot això, clar, no podem oblidar també tot el material, tot el que era el menjar que s'enviava, no només per ell, sinó també per part de població civil. No?
Home, 250.000 tones de blat a Rússia, a la URSS, vol dir que l'economia no era tan...
No.
Hem de tenir en compte que la Unió Soviètica, amb això sempre hem anat molt equivocats, era i és un país pobre. Ara té molts recursos, etc, però de sortida natural no era un país ric, això, que a vegades ens confon l'aristocràcia i totes les coses que s'han dit.
I a més, penseu una cosa. Stalin va signar el pacte Ribbentrop-Molotov amb Hitler per guanyar temps, per tractar de refer el seu exèrcit, un exèrcit que ell mateix havia purgat anteriorment i que el tenia una miqueta agafat amb pinces, no?
Anem a parlar de la via àrtica. Per què es decideix enviar amb aquests dos ports, Arkhangel, no sé molt bé com es pronuncia, i Murmansk, els vaixells? Perquè, clar, la part de realment entrar per allà i les carreteres com devien ser per accedir després a Leningrad, que recordem que estava amb setge o durant molt de temps, o per l'interior fins a Moscou, devia ser un camí infernal. Tampoc semblava molt pràctic, no?, enviar vaixells a través dels gels àrtics fins allà.
Clar, penso una cosa, com bé deia el doctor al principi, hi havia tres rutes. Una que era la ruta del Pacífic, el que passa és que, clar, a partir de l'atac japonès a Pearl Harbor, els japonesos, que ja estaven en guerra de facto amb els aliats, atacaven a tots els convois que portaven bandera nord-americana o bandera anglesa. Sí que és cert que podien transitar els vaixells que portaven bandera soviètica, tot i que algun convoi d'aquells va patir algun atac, però bueno, com que hi havia aquest pacte de no agressió entre els dos països, pues,
va passar,
més o menys, va passar una mica desapercebut i ja està. Després, clar, estava la ruta pèrsica, però la ruta pèrsica es va poder fer servir a partir de 1943, quan els aliats ja van adquirir el control del Mediterrà, perquè fins llavors no podien arribar.
Clar.
Era una ruta també molt llarga, perquè baixava tot l'Atlàntic, pujava pel Cap de Bona Esperança fins a Iraq, i clar, i un cop a Iraq...
Setmanes i setmanes de navegació, sí.
I pensa una cosa, un cop a Iraq, clar, les infraestructures que tenia el país eren unes infraestructures molt deficients, no tenien carreteres adequades com per suportar el pas de caravanes i caravanes de camions fins a arribar a Unió Soviètica. Llavors, en aquell moment, els enginyers aliats allà també van fer una feina, una tasca molt important per tal de poder adequar totes aquestes carreteres i rutes perquè poguessin assumir tot aquest tràfic que arribava.
O sigui, per tant, la ruta àrtica era gairebé inevitable.
Clar,
o sigui,
la ruta àrtica...
No es podia
àrtica,
obviar.
Sí, d'entrada, podríem dir que era inevitable, tot i que, com també comentava el doctor, la que va portar més mercaderia va ser la ruta pèrsica amb un 50%.
Sí, sí.
L'àrtica crec que va portar un 24-25%, més o menys.
Una quarta part.
Una quarta part, i després la ruta del Pacífic també va portar una altra, no?
Com es plantegen? Clar, perquè el concepte d'enviar vaixell de càrrega cap als ports del nord de l'Unió Soviètica és a tocar a Finlàndia, perquè els nostres oients se'n facin a la idea. És un moment en què és molt difícil localitzar vaixells a mar, només funciona amb ràdio, si silencies la ràdio has de veure'l, l'altre vaixell. Per tant, en principi, era una ruta que semblava relativament segura, per molt que fos un mar molt complicat, i no ho va ser.
No ho va ser. Penseu que, a més, clar, la ruta aquesta àrtica, els vaixells partien d'Estats Units o de Canadà,
sí.
Creuen tot l'Atlàntic, arribaven a ports anglesos, d'allà saltaven cap a Islàndia...
O sigui, primer anaven a Anglaterra.
Sí, la majoria anaven cap a Anglaterra. Va haver algun que va anar directament cap a Islàndia, però la major part anaven a Anglaterra. I llavors, d'allà d'Anglaterra anaven a Islàndia, i a Islàndia era on es formaven aquests convois àrtics. A més, aquesta era una fórmula que es va decidir fer-la servir perquè durant la Primera Guerra Mundial li va anar molt bé als anglesos, perquè Anglaterra ja va patir un setge de U-boats, de submarins alemanys, i l'única forma que van trobar de sortejar-la va ser aquesta, formant convois marítims, no? Llavors, un cop que arribaven aquí...
Perdó, el que no veia un, veia un altre. Aquesta correcte. Era una mica la idea, no?
Sí, o sigui... més o menys. Clar, al anar tots agrupats, si hi havia un atac d'un submarí, se suposa que si hi havia 10 vaixells... doncs n'arribarien 5, 6, 7, potser perdrien 2 o 3.
Sí.
Si anaven un o dos vaixells...
El qual perdien o l'havien perdut.
El perdien segur, a part de la logística, per això suposava que s'havien de fer més sortides, etcètera, etcètera. No? Llavors, un cop que arribaven aquí a Islàndia, feien servir dues rutes. Una ruta que feia servir a l'estiu, que era una ruta molt més cap al nord, perquè... les aigües, que encara no estaven glaçades, permetien la navegació marítima. Però això a l'hivern era impensable, perquè la banquisa o l'aigua congelada arribava, baixava molt més avall de l'illa de Jan Mayen i, per tant, els vaixells havien de passar molt més a prop del que era la costa noruega
ocupada pels alemanys.
O la costa danesa.
Ara s'entén.
Clar.
Ja,
llavors,
s'entén, sí.
Els alemanys, un cop van ocupar Noruega i Dinamarca, van fer servir...
En altra mesura, ocupen per això.
Clar.
Entre altres coses.
Entre altres coses.
Sí, sí.
Van fer servir tots els aeròdroms que tenien. A més, els van adequar, perquè molts eren pistes de terra o de fusta i les van asfaltar. Van fer servir també els ports. Tromsø és un exemple clar.
Molt nord, sí.
Correcte, que el van també... Correcte, que els van rehabilitar per poder tindre tant la flota de superfície com els U-boats. I llavors, clar, això que volia dir, que si tots els convois passen més a prop de la costa, doncs era molt més fàcil que els poguessin detectar. I aquestes dues rutes anaven a morir a dos ports soviètics, un que era Murmansk, El que passa és que aquest port només es podia fer servir a temporada d'estiu.
I, curta, a més a més.
I curta, bastant curta, perquè la banquisa, l'aigua congelada, el glaç, l'inhabilitava, i un altre, que era el d'Arcàngel, que aquí sí que podien fer-lo servir tot l'any. A més, com a curiositat, quan els vaixells creuen tot l'Atlàntic, el que era l'escorta estava encarregada als nord-americans. Els nord-americans eren els que escortaven aquests vaixells mercants des del seu país fins a la zona europea. Un cop estaven aquí a Europa, eren els britànics els que tenien encomanada aquesta escorta. I, en teoria, quan arribaven aigües soviètiques, havia de ser Stalin qui s'encargués d'aquesta escorta. El que passa és que Stalin es va fer una miqueta al ronso per no tindre que assumir
la protecció.
Aquesta protecció, perquè ell deia que els pocs recursos que tenia els havia de dedicar per lluitar contra els alemanys, amb el qual moltes vegades sí que és cert que els britànics havien de sobrepassar la zona aquesta del Mar Blanc per poder escortar en aquests mercants.
Ara que s'ha posat tant de moda parlar, diguem, de l'Àrtic, amb totes aquestes característiques, hem de tenir en compte que estem parlant d'una superfície amb el qual hi ha 5 o 6 països que només tenen frontera a l'Àrtic, però d'aquests 22.000 quilòmetres de costa són de la Rússia actual. És a dir, això són, em sembla que són 20 o 23 o 24 milions de quilòmetres quadrats, que la majoria són propietat de Rússia, de la URSS en aquell moment.
Sí, sí.
És a dir, que això explica una mica aquesta importància cabdal que va tenir aquest ajut de la guerra.
Els vaixells que formaven part dels combois àrtics aliats van patir atacs freqüents per part de l'aviació alemanya i dels submarins. A les 8 del matí del 30 de març de 1942, tres projectils llançats des de l'U-Boat 376 van impactar sobre el vapor britànic SS Induna. Una hora i mitja després, dos projectils més van consumar l'enfonsament. L'artiller Austin Byrne i el maquinista William Shorts recordaven temps després com havien viscut l'atac alemany. Dels 56 tripulants en van sobreviure només 17, molts amb extremitats ganganades pel fred, encara que només haguessin estat a l'aigua uns pocs minuts.
Vaig notar un flash, un esclat i una sacsejada, tot alhora. Vaig percebre com el vaixell reduïa la velocitat i vaig saber que ens havien tocat. Vaig ser el primer a pujar coberta. El capità va sortir del pont de comandament i em va preguntar què estava fent. Fou l'últim cop que el vaig veure.
Sempre vaig creure que una mesura de rom protegeix del fred. El bot tenia vi i whisky, i alguns en van beure massa. Aleshores es van adormir i, per més que els vam sacsejar, va ser impossible despertar-los. Un maquinista afectat per cremades greus es va estirar damunt del terra sense que poguéssim alleujar-li les ferides i va morir. Congelat, no vam poder separar el seu cos enganxat a terra. En desembarcar, algú va dir en un anglès precari que em tallarien les cames. Només notar el fragment del ganivet em vaig desmaiar i vaig estar delirant durant 3 dies.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí a En Guàrdia amb en Pere Cardona i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant dels combois àrtics anomenats així durant la Segona Guerra Mundial. Pere Cardona, acabem de sentir aquest terrible testimoni de dos supervivents d'un de tants atacs, i és clar, una cosa que a mi em sembla especialment xocant, això de que el segon mariner li han de tallar les cames pel contacte amb el fred, però què passava? Eren ferides? O què és el, per què passava això?
Clar, penseu que a la zona àrtica hi havia unes temperatures mitjanes d'entre menys 20, menys 30 graus, que podien arribar a menys 60. Llavors es calculava que quan un home queia a l'aigua, a partir d'un minut, un minut i mig, només pel fet de tindre les seves extremitats submergides a una aigua a aquestes baixes temperatures, es produïen unes cremades, unes ferides que derivaven en gangrena i que això, clar, s'havia d'amputar, no? I es calcula que si el temps era superior als 2 minuts, tenia moltíssimes possibilitats ja que no es pogués fer res. Morien directament.
Clar, quin horror. Com van anar els combois aquests que es van formar inicialment? Perquè, clar, suposo que les tàctiques i estratègia, l'estratègia general ja l'hem vista, però la tàctica de com s'havien de fer aquests combois per transportar devien anar variant en funció també dels resultats que tenien aquelles proves, aquelles maneres de posar els vaixells.
Clar, pensa que els combois, en primer lloc, el número de bucs de vaixells mercants que hi havia dintre un comboi variava molt depenent del material que s'havia d'enviar o no. Els primers, poder hi havia combois que tenien 8-10 vaixells, però els darrers, al igual, passaven de les 3 dotzenes de vaixells, no? Llavors, perquè us feu una mica una idea, per situar-ho gràficament, imagineu-vos una quadrícula que està dividida en columnes i en fileres. Llavors, els vaixells mercants composaven aquestes columnes i fileres. És a dir, la part interior era la marina mercant i la part exterior estava dedicada a lo que era l'escorta militar. Hi havia dues escortes, una escorta que era molt propera, que envoltava el que era el comboi, i després hi havia una escorta que estava situada una miqueta més lluny, que era la que tenia que donar suport en el cas de que
la Luftwaffe o els avions, els submarins apareguessin. No,
o inclús vaixells de gran calat germans ataquessin aquest comboi, no? Llavors, perquè us feu una idea, entre proa i popa del vaixell que tu tenies davant teu, es guardava una distància d'unes 500 iardes, més o menys uns 500 metres. I entre columna i columna, és a dir, entre babor i estribor dels vaixells, es guardaven unes 1.000 iardes.
Un quilòmetre. Arrodonint, perquè no és exacte, però...
Més o menys, clar. Sí. Penseu que els vaixells mercants eren bastant difícils de maniobrar, és a dir, si tenien que donar la volta o si en un moment donat atacaven un vaixell, per maniobrar era molt fàcil que es perdés el que era la compostura d'aquesta quadrícula, no? I per tant, per això deixaven aquesta distància. A més, tots aquests vaixells havien de navegar a una velocitat màxima de 8 nusos l'hora, que es calcula que era la velocitat màxima que podia fer servir el vaixell més lent de tots. Perquè, clar, si uns maniobraven a 12, uns altres a 15 i uns altres a 8, la quadrícula es desmanegava en un no-res, no? Penseu també que aquesta quadrícula tenia dues direccions. Una direcció que era el comodor civil i una altra que era el comodor militar, que cadascú d'ell prenia les decisions dels vaixells.
Un comodor és aquell capità, per entendre'ns, que normalment són almiralls, en el cas militar, no sempre, però que domina, que controla diversos vaixells, no només el que va a ell, que a vegades no el controla ni ell, sinó que té un capità també, però fa un control més general dels 8, 10, 14 vaixells que estan sota les seves ordres. Això se li diuen comodors.
I després hi havia un altre, el militar, que era qui portava, clar, tota l'escorta militar. Tot i això, tot i que cadascú podia prendre tota una sèrie de decisions, si la decisió que prenia aquest comodor militar, el comodor civil veia que podia afectar el que era el desenvolupament del comboi, invalidava l'ordre. És a dir, tenia més pes la decisió del comodor civil que no pas la del comodor militar.
Perquè, clar, aquí la clau és l'ajut, és tot el que porten els vaixells. I això és el que es preservava, per això tenia aquesta autoritat per damunt dels militars.
Clar. Per fer-nos una idea d'aquesta quadrícula, es calcula que una quadrícula que portés 48 vaixells civils més l'escorta militar, que estiguessin situats en columnes de 8 i 6 unitats cada una, ocuparia una extensió de 4 per 3,5 milles quadrades, que era una extensió bastant considerable, no? I a banda d'això, també hem de pensar que el que era la transmissió radiofònica estava prohibida.
Clar, perquè sentien els altres,
clar, això. Clar, perquè els podien sentir els altres.
I encara que no entenguessin allò que deien, com sabien la potència, etcètera, etcètera, i per triangulació podien deduir on estaven. Per tant, era perillosíssim. Fer això volia dir que en molt pocs minuts els altres sabien on estaves i era precisament el que fugien de saber-ho. Clar.
Correcte.
Això, només hi havia pensem que això, molta època és de nit, eh?
Sí, sí.
Que no es veuen entre ells i sempre han de funcionar, diguem, no donant-se ordres, sinó amb morse i amb llums.
Sí, sí, sí.
Correcte. Penseu que només hi havia un supòsit en el qual es permetia que hi hagués aquesta transmissió radiofònica i era quan el comboi estava sota atac.
Que perquè tot plegat ja t'havien descobert,
que ja t'havien descobert,
era millor parlar i
era millor
aclarir
parlar
ordres,
per poder coordinar la defensa, que no passa una altra cosa. Llavors, el sistema que feien servir per comunicar-se entre els vaixells era, com deia el doctor, que era o bé per senyals luminoses o bé amb banderins. Una altra de les mesures de seguretat que feien servir era que els vaixells no duien el nom. Perquè el no dur el nom, clar, si els avistaven, no podien saber quin era el cabotatge d'aquell vaixell. Per tant, no podien deduir...
Seleccionar i tampoc seleccionar...
Clar, que anem per aquest o anem per aquest altre.
Sí, sí.
D'acord? Amb el pas del temps... quan van començar a haver-hi aquests atacs, es va decidir que tots els combois tindrien bucs de salvament, vaixells de salvament, perquè fins al moment, al principi, l'últim vaixell de cada columna era el que feia aquestes tasques.
El rescat.
Era el que rescatava si algú queia a l'aigua. El que passa és que, clar, amb el pas del temps, sobretot quan van començar a haver-hi atacs més freqüents, clar, això ja no aplicava. I llavors es van dotar de tota una sèrie de vaixells de salvament que estaven equipats amb quiròfans, amb infermeries, etcètera, etcètera, per tractar més bé els ferits.
El juliol del 1942, el comboi aliat PQ-17 va patir la catàstrofe més gran de totes les expedicions àrtiques organitzades durant la Segona Guerra Mundial. Els errors del comandament britànic van suposar la pèrdua dels vaixells de càrrega, subministrament i moltes vides humanes. L'almirall Sir Dudley Pound va decidir retirar l'escorta especialment reforçada d'aquella expedició, pensant que el potent cuirassat alemany Tirpitz s'hi estava aproximant. Aquesta ordre va deixar els vaixells abandonats a la seva sort davant dels atacs de submarins i avions alemanys estacionats a les bases noruegues.
Es pot saber on dimonis és el Tirpitz? Continua amarrat a port o ja està navegant cap al comboi?
Almirall Pound, pot estar segur que si hagués salpat, ho sabríem com a molt tard a les 4 o 6 hores de la sortida.
Vicealmirall Denning, això a mi no em diu res. Se suposa que és el responsable de la informació que ens arriba sobre la flota alemanya. No vull respostes evasives. Necessitem certeses. Hi ha moltes vides en joc.
Ho sé, almirall. Si el Tirpitz ha salpat, li ho podré assegurar poc després que ho hagi fet. Malauradament, és l'únic que li puc dir.
Doncs m'hauré de basar en el meu instint. I a mi, els últims moviments de l'enemic em fan creure que l'aparició del Tirpitz és imminent. No crec que triguin ni 6 hores a atrapar el comboi.
Així doncs, què hem de fer?
Caldria dispersar el comboi. Com més disgregats naveguin, més possibilitats tindran de sobreviure. Ho he consultat amb una dotzena d'oficials de l'Estat Major.
I estan d'acord amb el que proposa?
Només el vicealmirall Moore.
És natural. En realitat, no sabem si els alemanys coneixen la posició actual del comboi.
Estic convençut que aquests nazis de la punyeta han fet sortir el seu cuirassat més temut. Cal enviar un missatge al contraalmirall Hamilton, responsable de l'esquadró de creuers, i a l'almirall Toby, el comandament de la flota de batalla, perquè retirin l'escorta als mercants. Els creuers s'han de retirar en direcció oest el més ràpid possible.
N'està segur, almirall?
Completament, i a mi no em discuteixi.
el comboi s'ha de dispersar i dirigir-se cap a ports russos. Que només es quedin els submarins acompanyant els transports. Ordeni al Keppel que hissi la bandera blanca amb la creu de Sant Jordi com a senyal per iniciar la dispersió.
A les seves ordres, almirall Pound. Que Déu ens agafi confessats.
En guàrdia, amb Enric Calpena.
Pere Cardona, va acabar molt malament, això ja ho hem anunciat, però això que acabem de sentir no va funcionar gens.
Sí, perquè sobretot el comboi PQ-17 va ser un dels desastres navals més grans de la Segona Guerra Mundial. Penseu que en aquell moment, clar, el que era la flota alemanya, sobretot la flota de U-boats alemana, estava molt ben coordinada amb la Rue Pratique, que era la tàctica aquesta famosa de les manades de llops. Els vaixells i també els avions que feien les observacions alemanys ho tenien tot ja bastant agafat per la mà i van detectar aquest comboi. Llavors, davant...
Els submarins es diu que anaven de cacera.
Sí.
Per això es deia manada de llops, era un sistema...
Sí. A més, ho feien de dia. No solien atacar de nit. Normalment atacaven de dia. Llavors, clar, què va passar? Que una de les grans pors que tenia en Churchill també era el Tirpitz. El Tirpitz va condicionar algunes de les decisions que es van prendre a la Guerra Àrtica i una de les més famoses o més desastroses va ser aquesta, la disgregació, la dispersió del comboi PQ-17.
Per aquest destructor alemany.
Sí, que quan va arribar la informació, quan a Londres arriba la informació de que possiblement aquest vaixell ha sortit de port, el primer que fan és donar l'ordre de dispersar el comboi. Que el que és la part militar, els vaixells militars, l'escorta militar, torni cap a Anglaterra i que els altres vaixells es dispersin i que cadascú s'espavili per tractar d'arribar als ports soviètics.
El que li toqui, li toqui, els que no els hi tocarà.
Correcte.
La idea. No els trobaran i ja
correcte,
està.
Sí. Clar, aquesta va ser una decisió molt, molt, molt polèmica perquè va causar que hi hagués, em sembla que era dels 40 vaixells més o menys, crec que només van arribar 13 o 14 a port. Es va perdre moltíssim material, sobretot moltíssimes vides humanes. Sí que van haver-hi alguns dels vaixells que van fer servir l'enginy per poder-se salvar i es van donar tota una sèrie d'episodis curiosos, com un vaixell que portava tota la bodega plena de pintura blanca i van decidir que farien servir aquestes llaunes de pintura blanca per pintar una petita agrupació de 3 o 4 vaixells per tractar d'adentrar-se dins de la banquisa amb l'esperança...
De que no els veiessin, clar, perquè tot era blanc... Clar.
De que no els veiessin i que si els veien, el gel frenés els torpedes alemanys que els poguessin llançar.
O sigui, Déu-n'hi-do, eh?
I va ser...
Se'n van sortir, eh?
Sí. I se'n van sortir. Va ser tota una aventura, no? Però es recorda com un dels episodis més funestos de la història naval, no només de la Segona Guerra Mundial, no? Sinó en general. Això també va provocar, a la vegada, que en Churchill decidís que de moment es frenava l'enviament de convois cap a la Unió Soviètica. Roosevelt li va fer costat, però Stalin va tindre un atac d'ira perquè, clar, ell esperava que li arribés tot aquest material i aquest material sí que li va arribar. Després va haver-hi un nou comboi, el PQ-18, però va trigar una miqueta en arribar i això va provocar tota una sèrie de tensions entre els tres líders que van marcar una miqueta la relació que tenien o que van tindre durant aquell breu període de temps del conflicte.
Com ho vivien tant els mariners mercants? Però els mariners mercants tots eren americans o britànics? O
hi havia... Hi havia de tot. Hi havia americans, britànics, hi havia algun canadenc, etcètera. Però clar, ells
clar, vivien... Noruecs, polonesos, clar, danesos, holandesos que havien sigut ocupats i que... Ja. Francesos, m'imagino.
Clar, però aquesta gent ho vivia amb molta inquietud, no? Perquè, clar, en primer lloc, era un territori molt, molt inhòspit. La vida era molt complicada. Penseu que cada dia, per exemple, havien de sortir a coberta, havien, amb uns martells d'aquests gegants, havien de trencar tot el gel que s'havia dipositat, no només sobre el vaixell, sinó també sobre la càrrega, perquè això també comprometia la navegació del vaixell.
Massa pes. Doncs,
massa pes, sí. I els podia fer trontollar, no? Penseu que, clar, com deia el doctor, hi havien tota una sèrie d'entrebancs a la vida diària, com per exemple, si estaven molt temps fora, se'ls glaçaven els pèls del nas o les celles, i això els hi podien provocar ferides.
Sí, sí,
I clar. I clar, a més, també la por constant de pensar que, escolta'm, que al teu voltant poder hi ha un submarí alemany que t'ha detectat
i que
te'n passa l'aigua.
Sí, sí, clar, clar.
Perquè molts d'ells també van tindre... molts d'ells es van salvar i van fer travesses, però unes travesses d'aquestes que podríem dir molt complicades, amb vaixells, amb petites basses que van aconseguir arribar o bé a trossos de terra, a la illa de l'Os o llocs aquests, o bé van ser rescatats més endavant per altres vaixells que els sortien a buscar quan sabien que havien torpedinat un d'aquests convois, no?
I es quedaven allò, com diríem ara, penjats, no?
Sí, es quedaven penjats. Sí. També és curiós perquè vaig trobar registres de diversos U-boats que...
Són els submarins.
Sí, de diversos submarins que quan torpedinaven i veien que havien enfonsat un vaixell, sortien a superfície, els hi feien quatre fotografies, que lògicament les enviaven a Alemanya perquè en Goebbels les passés per la premsa i de cara a el que era la maquinària propagandística, i els hi donaven un parell de barres de pa, un paquet de galetes o salsitxes, una ampolla de conyac o de ron, i els hi deien, aneu en aquesta direcció perquè trobareu terra ferma. I un cop havien fet això, s'enfonsaven i anaven a buscar el següent.
Clar.
Això també havia passat.
A partir del 1943, les tàctiques de guerra antisubmarina van comprometre la situació dels U-boat alemanys, en especial la implantació de sonars que en detectaven el moviment i les càrregues de profunditat aliades. El Hedgehog, o eriçó, era un llançacoets instal·lat a la proa dels vaixells que podia deixar anar 2 dotzenes de morters sobre una àrea determinada del mar. Els projectils explotaven per contacte i no interferien mai amb l'acció del sonar. Els efectes psicològics sobre la tripulació dels submarins alemanys eren notables, com deixen veure els testimonis d'un dels soldats aliats, de l'alemany Heinz Reiner i del capità d'un dels U-boat Herbert A. Werner.
Quan el nostre operador Asdic rebia una senyal de contacte, sonava l'alarma i la tripulació ocupava els llocs de combat. Ens dirigíem a màxima velocitat cap al submergible i disparàvem 10 càrregues programades per explotar a diferents profunditats. Després passàvem per sobre i en deixàvem anar a 10 més.
Sabies quan et perseguia un sonar? El so s'apropava cada vegada més i quan et trobava eres conscient del que venia a continuació. Se sentia el so de les hèlics apropant-se i el de les càrregues de profunditat. Fan un soroll espaordidor. Els llums s'apaguen i afecten els motors. Només algú que hagi estat en un submarí ho pot descriure.
Teníem els nervis a flor de pell. Els nostres cossos estaven rígids pel fred, l'estrès i la por. L'agonia extenuant de l'espera ens va fer perdre el sentit del temps i qualsevol apetència. Sobre la 1 de la matinada havien esclatat unes 200 càrregues de profunditat per sobre i al voltant nostre. Havíem estat sotmesos a l'atac durant 12 hores i no hi havia indicis de que decaigués. Aquell dia era el meu aniversari. I em vaig preguntar si seria l'últim. Quantes oportunitats es podien demanar?
Això és En Guàrdia.
És terrorífic, Pere Cardona, això que acabem de sentir. 12 hores dins d'un submarí, van sonar les explosions, tot tremola... no saps quina serà la següent, no para, devien patir moltíssim.
Clar, a més, penseu que el que són les famoses cargues submarines, aquestes que tenien forma de bidó, que esclataven amb una espoleta d'aquestes baromètriques quan arribaven a determinada profunditat, clar, anaven caient una, que hi ha una altra, que hi ha una altra, el Herzog, l'Arizó, llançava 12, 20 granades de cop, que afectaven a tota una àrea, i l'àrea expansiva que provocava l'explosió aquesta podia afectar un submarí que estigués bastant lluny d'on havia caigut, no? Llavors, clar, estar 2, 6, 12 hores submergit, clar, a més, amb una atmosfera com la que es vivia dintre dels submarins, que era una atmosfera totalment insalubre.
Una cinquantena d'homes, amb un espai totalment humit.
Clar, vos imagineu-vos.
Molta calor.
Mal dormit, amb una promiscuitat extraordinària que es posaven damunt dels torpedes a dormir, amb una manta pel com podien.
Sí. Clar, vos imagineu-vos, no? Això psicològicament va afectar moltíssim el que eren les tripulacions de U-Boats.
No, i després, amb aquestes avenços tecnològiques, allò que deien que primer era una caseria, es va convertir pels submarins en una emboscada en contra d'ells.
Correcte. Sí, perquè, de fet, amb un dels testimonis que va incorporar el llibre, deia que a mi una de les coses que més por tenia, més que el que era la caiguda d'aquestes cargues de profunditat, era el soroll del sonar, el pip. Pip, clar, perquè jo volia dir que o bé estaven a punt de detectar-los o els havien detectat, i a partir d'aquell moment
la teva vida
ja sabien el que venia.
La guerra, segons va avançant, i segons, d'una banda, la falta de poder logístic alemany per anar suplint els submarins que van caient, etc. I, d'altra banda, aquestes innovacions tecnològiques fan que la guerra, a partir de l'any 43, pràcticament doni un gir. Si al principi els combois són els que porten les de perdre, a partir del 43 fins al final de la guerra, seran al revés els alemanys els que ho patiran més. No eren conscients tots plegats d'això que estava passant? O ho veiem ara, perquè a la distància tot es veu molt clar, però...
Bé, jo crec que, en part, potser sí que ho veiem més ara que no pas en aquell moment, no? Perquè, clar, tu pensa que molts dels comandaments alemanys, moltes de les decisions que es prenien més d'acord que no pas decisions que poguessin ser efectives, no? Pensa que en el cas dels combois àrtics, per exemple, els van retirar part de la flota aèria perquè la destinaven a uns altres indrets o a uns altres fronts on es pensava que seria molt més efectiva que no pas allà. Amb els U-Boats també va passar el mateix, també es van retirar U-Boats que es van portar cap a la banda de l'Atlàntic, no? Llavors, clar, tot plegat sí que potser començaven a veure que a l'any 40, parlem de l'any 43, sí que a l'any 43 potser hi havia algunes decisions que, bueno, que es prenien i potser no s'entenien, però sí que ja cap a l'any 44, sobretot ja cap a finals de l'any 44, jo crec que ja tenien una mica clar que la guerra començava a estar perduda, no? Sobretot cap a finals d'any, ja, quan...
Després de la batalla de Stalingrad, ja, diguem, ja cosa canvia
molt. Sí, li has d'afegir el dia D, i després les Ardenes, que va ser l'últim intent de frenar l'arribada aliada cap a Alemanya, clar, en aquell moment...
Molt fracassat, a més, no una mica fracassat, molt, i per tant, això devia ser un cop moral molt gran. També tinc entès que dins dels civils implicats en la guerra, per tant, en tasques auxiliars, el més nombre de morts va ser precisament els mariners mercants d'aquest comboi àrtic, per la banda aliada, i dels militars implicats en la guerra, la unitat de totes les unitats que van participar a la Segona Guerra Mundial, que més morts va tenir proporcionalment a la gent que eren, van ser els submarinistes alemanys. Això explica, em sembla, la duresa brutal d'aquella batalla dels combois, no?
Clar, és que, a més, penseu que els submarins en aquell moment estaven pràcticament venuts, perquè localitzats pel sonar, localitzats per l'àstic, és que gairebé no tenien escapatòria, no? I eren unitats en les quals, clar, és que tocaven el submarí I no tenia, no tenia ja escapar. No
que
tenia
clar, s'enfonsava i adocia-ho, no, no hi havia. Van haver-hi molts episodis de crueltat, de submarins que van atacar, això es va acusar, els mariners que havien caigut a mar, i al revés, submarins tocats que van ser acabats d'enfonsar encara que s'haguessin pogut capturar la tripulació.
Jo a la part de l'Àrtic jo no vaig recollir un episodi d'aquests que diguessin, escolta'm, ha caigut, anem a obrir foc. No, no l'he recollit.
Això al Pacífic va ser bastant habitual.
Al Pacífic sí, que va ser molt més habitual.
No calia l'Àrtic.
Però aquí no.
Ja no calia.
L'Àrtic ho matava tot.
Sí que potser es van donar casos aïllats, com a tots els fronts. Sí. Això va passar a tots els fronts, inclús els aviadors, que molts, quan els arribaven, després saltaven per caigudes i el pilot contra ell els disparava, no? Però a la banda de l'Àrtic no van haver-hi gaires, no.
Pere Cardona, moltes gràcies per haver vingut a explicar-nos aquesta batalla tan, tan poc comuna i al mateix temps tan terrible de la Segona Guerra Mundial. Ell és l'autor, insisteixo, entre molts altres llibres, d'aquest El Mundo en Guerra, la Segunda Guerra Mundial, contada per sus protagonistes, on parla d'aquest tema i de molts altres. Moltes gràcies i esperem veure't aviat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
A Josep Maria Soler i Sabater, és un episodi de la Segona Guerra Mundial molt particular.
Sí, però fixa't que és un territori que ara torna a estar en disputa.
I tant, i tant. Això és l'enguàrdia.
Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Razkin. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas. I amb les veus de Marc Lobato, Albert Cortés i Xavier Pujol.